serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 7 de juliol i arriben ja els dies definitius. Avui pot ser l'últim club de la mitjanit amb l'Espanyol a primera divisió. Demà, aquest històric té tots els números de ser matemàticament equip de segona. És una notícia que ja vèiem a venir i que en aquest final de Lliga estrany pot impactar menys, però és molt gros. L'any vinent ens podem trobar amb només un equip català a primera, i això els de la meva generació no ho recordem. Si el Barça vol continuar tenint opcions de Lliga, li toca enviar a segona el seu rival de sempre. Any dur el que li espera l'Espanyol. També el Barça, per més que avui Bartomeu, amb la Mònica Terribas, ha intentat minimitzar tots els problemes i avançar, atenció, que Setién continuarà. Diu, ja fa dies que es nota la seva mà a l'equip. Doncs això, que ve un any complicat. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Onze i un minut de la nit, és una altra nit de Lliga, una altra nit en partits. Hi ha hagut partit a la tarda, 7:45. El València ha guanyat, és notícia. El València ha guanyat 2-1, in extremis, amb un gol de Kang In Lee a un minut pel final. Empataven a un València i Valladolid. Al final ha guanyat el València. I diria que el València encara té alguna opció, unes quantes opcions, d'anar a Europa. Encara tindran aquests tres últims partits per anar a Europa. I atenció, perquè tenim en joc un altre partit amb afectació a la part alta, relativament, i sobretot a la part baixa. Arbusà, bona nit.
Bona nit, Carri.
Perquè el Celta, que semblava salvat, a veure, si van fent el tonto, doncs igual no estan encara salvats.
Sí, ara estaria 6 per sobre del descens, perquè està perdent a casa contra l'Atlètic de Madrid gràcies a un gol molt matiner de Morata, tot just al minut 1, només començar el partit. A partir d'aquí no ha passat res més, a punt de començar la segona part, Celta 0, Atlètic de Madrid 1. Ara mateix l'Atlètic de Madrid seria tercer amb 65 punts, el Celta 15è amb 35, però 6 per sobre del descens.
Doncs això és el que està passant a aquesta hora de la nit. Partit en joc, guanya l'Atlètic de Madrid, perd el Celta de Vigo, però avui hem tingut el president del Barça explicant coses que han passat al matí de Catalunya Ràdio. I per comentar-ho, avui ens acompanyen dos habituals del dimarts. Senyor Lluís Canut, bona nit.
Bona nit i ben retrobat, senyor Garriga.
Mira que havíem parlat per telèfon durant el confinament, sí, però encara no havíem coincidit perquè, a més, havíem tingut futbol.
Gairebé parlant més amb tu que amb la meva dona.
No. Bé, hi ha hagut alguna setmana que potser sí, però ara últimament no tant.
No, ara no.
Clar, havíem tingut futbol cada dimarts. Barça. Avui és el primer dimarts que tornem a fer Club de la Mitjanit des que hem tornat fa un mes. Jordi Grau, bona nit.
Què tal? Bona nit a tots.
Home, Grau sí que ens hem vist una mica més a la tele, però
per la tele, sí.
Amb el Lluís encara no havíem coincidit.
No, jo amb el Jordi tampoc havia
coincidit.
Tampoc,
També he parlat alguna vegada amb ell per telèfon. Per saber si m'havia bellugat la cadira o no, però estava
allà. Ja està, tot intacte.
Pensa que ara pots asseure un lloc sí, un lloc no. O sigui que, depèn d'on seguis, hi ha una hora que no hi podràs...
Aquell despatxet que tens, ara potser us heu d'espatllar una mica més.
No, ah, jo hi he anat a editar entrevistes, aquell despatxet.
O sigui, ja m'has fotut el local a la Milla d'Oro.
Ja s'esquiva.
Amb l'Àngel, allà editant, que és un mag de les tisores.
Sí, senyor.
Avui tenim aquests dos acompanyants, però hem de saludar el Ramon Salmurri, que ha estat molt pendent del que explicava Josep Maria Bartomeu. Ramon Salmurri, bona nit.
Què tal? Bona nit, com esteu?
Ahir escoltàvem els portaveus del club encarregats d'explicar l'auditoria, vam llegir les conclusions, els portaveus en van llegir unes altres, diguem, cadascú va llegir una mica el que va voler, però avui hem pogut escoltar el màxim mandatari del Barça amb la Mònica Terribas, al matí de Catalunya Ràdio. I, Salmo, què podem dir que ha dit avui el president? Que ha seguit el discurs del club o s'ha sortit de la línia?
Mira, jo diria que la bandera que ahir nit ahir al vespre van exhibir tant Josep Vives, que és el portaveu de la Junta, com Román Gómez Ponti, que és el responsable dels serveis jurídics del club, avui l'ha agafat Josep Maria Bartomeu. Per tant, tres arguments que defensa el Barça en aquesta compareixença del president als micròfons de Catalunya Ràdio. Primer, no hi ha hagut difamació ordenada. El Barça defensa una vegada i una altra que no ha ordenat en cap cas que hi tres ventors difamés sobre jugadors, sobre opositors o sobre de personatges entorn de l'entorn del club. Segon, no s'ha pagat un sobrecost. Aquest milió d'euros pagat a i tres ventors no és un preu fora de mercat i, sobretot, no hi ha hagut corrupció.
No hi ha hagut corrupció, no hi ha hagut sobrecost, no hi ha hagut difamació... Escolta, tot fantàstic, no? Tot fantàstic.
A veure, aquesta és la versió del club i, si vols, escoltem el document de Bartomeu i després entrem als detalls del que posa de manifest l'auditoria, que avui ha estat quan ens l'hem pogut mirar més tranquil·lament. Però, d'entrada, això que et deia, Bartomeu defensa que no hi ha hagut mala caixa, que és allò que va denunciar l'exvicepresident Emili Rosso.
Ningú del club va ficar mala caixa, a més l'informe de l'auditor queda claríssim que no hi ha cap frau, no hi ha ningú ficant mala caixa, i en el seu moment, crec que va ser el mes d'abril a finals, ja vam anar a la justícia penal i hi ha una demanda feta contra ell, perquè sobretot també perquè primer que retracti la conciliació, que retracti les seves paraules, i si no retracta, evidentment, continuarà.
Bé, això ja ens ho va dir ahir Romà Gómez Ponti, que si Rosso es retracta, doncs aquí s'acaba la història, però l'important és que la conclusió final d'aquesta auditoria és que no es pot detectar ni s'ha trobat cap indici que algú s'emportés o s'embutxaqués aquests diners. Què més hem pogut concloure amb el que hem escoltat de Bartomeu i amb el que hem llegit avui?
A veure, perquè és que una cosa és el que està exposant el club i el relat que intenta explicar d'aquesta auditoria. I de l'altra, llegint-te les conclusions d'aquesta auditoria de Pricewaterhouse, algunes de les coses que s'expliquen. Primer, que aquesta difamació que queda aprovat, que el Barça no va ordenar, el que també queda demostrat és que el club en tenia constància i en tenia coneixement. El Barça sabia que aquests comptes que eren d'ahir, tres ventures, estaven difamant sobre futbolistes del propi equip o membres de l'oposició. Segon, que si no arriba a ser per la informació de la cadena SER, aquí quedarien feines a mig fer, i per valor de 400.000 euros. El preu d'un milió és un preu de mercat. Ara bé, el que et diu Pricewaterhouse, el que et diu l'auditoria, és no s'han fet totes les feines que justifiquen aquest sou. I una tercera conclusió, que és que de moment no hi ha responsable visible a ulls del club. Només la compliance officer, que és la responsable en qüestions legals, que, per cert, avui, a través d'un comunicat, ha tornat a carregar contra el Barça després que fos apartada, pocs dies després de presentar la seva pròpia auditoria, i el nom que assenyala aquesta auditoria de Pricewaterhouse és el de Mas Ferrer, que està suspès de feina i no de sou, recordem-ho, però, segons va explicar Josep Vives, per decisió pròpia. Mas Ferrer és l'home que va contactar amb i3 Ventures, és l'assenyalat des de l'auditoria com el responsable de tota aquesta operació, amb discrepàncies amb el director general del club i el director de marca de l'entitat. De moment queda apartat, però perquè ho va demanar el propi Mas Ferrer. Continua cobrant el seu sou com a membre del club, però, això sí, queda apartat de les seves funcions.
La compliance officer, aquesta sí que ha estat suspesa de sou i... De tot, feina i sou.
Sí, sí, en pocs dies després...
O sigui, la que denuncia les irregularitats, li traiem el sou, el que presumptament ha estat vinculat a les irregularitats, aquest que segueixi cobrant.
Exactament, sí, sí. I, de fet, avui la compliance officer ha fet un comunicat carregant contra la compareixença d'ahir de Josep Vives i de Romà Gómez Ponti, dient exactament això i animant a tots els socis a buscar més informació i a demanar aquesta auditoria per posar llum al que ell entén que és una mala praxis de l'entitat.
A veure, Canut, Grau, aquest tema no sé si us interessava molt. El Canut, recordo que en el seu dia tu tampoc no... Et feia una mica de mandra i ara et veig bufar, per tant ja veig que tampoc t'interessa gaire.
És que em sembla bona nit, que em sembla que això és com el camarote dels hermanos Marx, no? Perquè a més ens hem acabat trobant que la parte contratante de la contratada ara demanda per extorsió, que no sé què, que resulta que el que estava enmig de tot aquest safreig se'l sanciona d'empleu però no de sou, és a dir, gairebé se li fan unes vacances pagades, a la que denuncia i controla això resulta que aquesta la sancionen d'empleu i de sou, l'aparten de les seves funcions, Jo és que no entenc per on agafar-ho, això.
Bé, el resum és que ningú s'ha embutxacat diners, que s'han pagat uns diners però no s'han acabat de fer les feines i que si no arriba a avisar la SER, aquí queden feines per fer, i que el club, tot i que ho han volgut minimitzar, sabia que hi havia comptes d'una empresa que ells pagaven, que insultaven jugadors i que fins i tot se'ls va haver de dir, escolta'm, això arregla'm una mica.
Això és el més greu de tot, no? Segurament que un proveedor del Barça feia mala praxis contra interessos molt grans del Barça, com per exemple Leo Messi, alguns presents i altres futurs i altres passats. Això jo crec que...
I voltants, perquè nosaltres voltants també formàvem part.
Exactament.
El que passa que costa molt d'entendre que el proveïdor, pel seu compte propi, decideixi...
Aquí està el tema, Lluís. Aquesta és la mare dels ous.
Això, vull dir, escolta, clar, jo entenc que des del club neguin la major. Mm-hmm. El que li preguntin, vostè va ordenar? No, jo no, escolti'm, ningú reconeixerà el delicte. Però és que, clar, que per lliure una empresa que està a mils de quilòmetres a l'Uruguai es dediqui a desprestigiar a opositors, a futbolistes del Barça, a Entorn Blaugrana, etcètera, etcètera, a mi em costa molt de creure, és que no ho entenc, no ho entenc.
I la història no té el final aquí, perquè explicaves una part final que hem sabut, el cas d'extorsió en el qual hi estan intervenint els Mossos d'Esquadra sobre Jaume Masferrer, i l'altre és que hi ha hagut denúncies, que això està als tribunals, que particulars ja han posat denúncies contra el Barça i contra I3 Ventures, perquè el cas, per tant, el cas no ha quedat mort post-auditoria.
És a dir, això no s'acaba aquí, perquè
no s'acaba aquí.
La intenció del Barça és dir, escolta'm, no ha passat res, hem fet alguna tonteria aquí una mica tal, però res, no.
No, crec que el propi...
Bueno, tenint en compte, a més, diguem-ne, l'entorn caïnista del Barça, que deu haver-hi cua per presentar denúncies, el més sorprenent és que no se n'hagués presentat cap fins al moment, no?
Crec que un dels afectats, que tenia un compte que estava centrat sobre ell, que era...
Jaume Roures,
ja va dir que posaria una denúncia sobre aquest tema.
Sí, no sé en quin punt està, però és veritat, sí, ho va anunciar.
I al jutjat número 13 d'aquí de Barcelona ja hi ha una denúncia posada, també.
Sí, de fet, la Compliance Officer deia que es posava a disposició d'aquesta investigació per poder explicar
per
tot
tant,
el que...
Per tant, ens agradi o no ens agradi el tema, faci molta mandra o no, el tema no ha mort. Això és de calaix.
Bé, l'auditoria, que ja la tenim. Salmo, el president del Barça, evidentment, ha parlat molt d'això, però també li han preguntat altres històries al Matí de Catalunya Ràdio i no sé si ha donat una notícia amb Setién. Espera't que ara el Salmo se'ns ha quedat aquí fregit.
Ara em sents?
Ara sí.
Sí, segurament no tenia més sortida que la que ha expressat públicament, però bàsicament per reformar la figura de Quique Setién al capdavant de la banqueta del Barça.
El Quique té la confiança, ho he dit aquests darrers dies. Jo estic molt content com ho està fent l'equip doncs, aquests darrers partits, i es nota ja un canvi.
I per tant, aquí no perilla res de cara a la temporada vinent?
No perilla res de cara a la temporada vinent.
Setién es queda? Això és una confirmació o és el que toca dir a aquesta hora de la temporada, diguem?
Bueno, això no ho deien dilluns passat, sinó de que van haver d'anar amb comitiva a casa de Setién, no sé si a ratificar-los, i que quan es ratifiquen és el departament de que com la cosa no vagi rodona l'endemà et destitueixen. Això canvia el panorama d'un dia per l'altre en funció del resultat que es produeix. I creure ara que Setién continuarà la temporada que ve si el Barça no assoleix com a mínim l'objectiu de guanyar un títol o com a mínim dona una millor imatge en els pròxims partits de la que ha donat fins ara, costa de creure.
A veure, després del retorn, després del confinament, sent generós, després de 5 partits fluixets, on el Barça en va guanyar algun, és veritat que contra l'Atlètic de Madrid, sense fer un gran partit, l'equip va competir, i que contra el Villarreal l'equip va fer un partit rodó.
Bo,
és el gran partit de l'era Quique Setién. I és evident que al final, després d'un bon partit, amb bons gols, amb bon resultat... L'entrenador queda ratificat.
Reforçat.
Queda reforçat i queda ratificat. No hi ha un altre.
Però ratificat fins quan?
Aquí està el tema. Què passarà
fins diumenge?
En aquests 4 partits que falten? Imagina't que la imatge de l'equip torna a ser penosa, per entendre'ns, més enllà de que el Barça ara mateix gairebé és una quimera que pugui guanyar la Lliga. Més enllà d'això, és a dir, si tu continues en la línia de diumenge passat contra el Villarreal, això et dona una certa esperança de com l'equip pot afrontar la Lliga de Campions, que és ara el mateix el que et queda. Però si l'equip afronta aquests 4 partits que queden de Lliga en dinàmica, per entendre'ns...
Empatadora.
Com el camp del Celta a la segona part, o com l'Atlètic Club a casa... es confiaran, Setién, per tirar endavant la Lliga de Campions?
Però
queda un mes per davant. Sí. Queda marge per revertir dinàmiques, per tornar a donar un esprit al vestidor. A mi em costa molt de creure que si la imatge en els pròxims 4 partits de Lliga és penosa, dolenta, es confiï en Setién per anar a la Champions.
Però heu canviat d'opinió. És a dir, si us arribo a preguntar això mateix, la setmana passada em dieu ja veurem qui arriba a la Champions i avui creieu més que serà Setién, o seguiu dubtant igual?
Deixa'm plantejar-t'ho d'una altra manera. Si el partit de la Supercopa d'Aràbia Saudita, Barça-Atlètic de Madrid, on el Barça fa un gran partit i on té
bueno, a tocar... fa grans 80 minuts.
Sí, exactament. 80, exactament. Li pot retallar els últims 10 minuts de partit? Tu creus que l'endemà es carregaran a Valverde?
No.
Doncs ja està.
Vaja, jo crec que no, Bartomeu ha dit ja que sí.
Home, esclar, dir-ho després de fer-ho és facilíssim.
També han dit que a Pesic se l'anaven a carregar encara que hagués guanyat el títol, clar. Però aquest no és cert.
No és cert.
Bé, això és el que ha dit avui el president Bartomeu. Per cert, Salmo, que no sé si és la setmana fantàstica o no sé què passa, però avui, després d'anys de revés, rere revés, rere revés, no sé si ha canviat, no sé, el conserge de la Ciutat de la Justícia o què, una altra victòria judicial del Barça.
És insòlit, això.
Sí, sí.
Gómez Pons és l'empleat del mes.
Exacte. Penjant la seva foto. Home.
Ho expliquem. El Tribunal de l'Arbitratge de l'Esport ha desestimat la demanda del Santos per valor de més de 61 milions d'euros per danys i perjudicis en el fitxatge de Neymar del Santos cap al Barça. Per tant, li dona la raó al club blaugrana i s'estalvia aquesta quantitat en el que és una nova victòria, diguem-ho, en la qüestió judicial blaugrana, que últimament va bastant farcida.
Queden temes encara amb Neymar o ja està tot pelat?
No, queden temes.
Encara?
Sí,
home. Queda el tema disc, no?
El gros.
Correcte, queda el 2.
Conegut com el Neymar 2.
Exactament, Neymar 2.
Si encara no hem acabat, eh? El Barça n'ha guanyat 2, però encara en pot perdre o guanyar un altre.
Sí, clar, i escolta'm, i a tot això, Neymar amb mig, d'aquest futur hipotètic com a blaugrana.
Clar que sí. Anem perdent judicis, però a veure si el fitxem. Perdent ell. Perdo un moment que Arbusà, el Celta, diu que vol salvar-se més ràpid i l'Atlètic de Madrid ha aconseguit un gol.
Sí, empata el Celta. Ha estat un bon gol de Fran Beltrán de volea. Ha enganxat una rematada molt difícil des de la dreta, una centrada des de la dreta. El gol ha estat ben estrany perquè l'ha enganxat de tal manera que la pilota ha fet una mena de paràbola abans d'entrar. En tot cas, empata el Celta, minut 59 ara mateix, Celta 1, Atlètic de Madrid 1.
Empata 1 entre Celta i Atlètic de Madrid. Això és la Lliga. Demà hi ha partit important i que pot ser decisiu. És un derbi que, quan va sortir el calendari, van pensar, doncs, ostres, hi haurà la Lliga en joc i ves que no hi hagi un Camp Nou esperant a veure si l'Espanyol baixa o no. Doncs bé, resulta que ha arribat el confinament i tot plegat la Lliga.
No, tu això no ho vas pensar, perquè en aquells moments l'entrenador de l'Espanyol era David Gallego i tu apostaves obertament per l'Espanyol amb David Gallego. No canviem aquí ara de vorera.
Sempre quedarà el dubte de com li hauria anat a Gallego.
Doncs pitjor, difícilment.
Aquí està.
Mira que a l'època Machín ell portava el compte dels números i anava dient amb Gallego portava més bons resultats que amb Machín.
Pitjor no estaríem.
No.
Segur que no. I quan va sortir el calendari jo pensava que ara l'Espanyol estaria ja reservant-se per la final de l'Europa League.
Europa League.
Clar, però no ha estat el cas. A veure, bromes a banda. Demà l'Espanyol pot baixar a segona divisió i demà el Barça, Salmo, el que ha de fer és enganxar-se com sigui a la Lliga, com a mínim perquè el Madrid no ho tingui encara més fàcil.
Sí, i per fer-ho, de moment, amb les baixes de Junior Firpo, que continua amb problemes al maluc, de Samuel Umtiti, que arrossega molèsties al genoll des de, gairebé diria que des del Mundial de Rússia, i amb Frenkie de Jong, que compta, el podem recuperar de cara al partit contra el Valladolid. Avui Setién ja ha explicat que podria tornar aviat. Un Setién que ha aparegut a la roda de premsa poca estona després que Bartomeu passés per Catalunya Ràdio i ratifiqués la seva posició. Et diria que avui ha estat el Setién més beligerant del que va, com a mínim, de postconfinament, ja et diria, en la seva etapa al Barça. Però, d'entrada, primer, dient que se sent valorat i recolzat pel club.
Y la constancia que yo tengo del club es que están contentos con el trabajo que hacemos, nosotros bastante, en bastante medida también, y esto es lo que me he centrado. No valoro puntualmente por haber ganado un partido como el del Villarreal.
Tú recordes, no?, les paraules de Messi de no nos da, així no nos da per a ganar la Champions.
No alcança.
No alcança. No, ho dic perquè és que avui Setién ha fet una mena d'al·legat defensant el bon joc del seu equip. Al seu entendre, el Barça fa molt temps que juga bé i som els periodistes els que estem intentant justificar-li el perquè de la nostra mirada i perquè l'equip creiem, o alguns creuen, que no està jugant bé.
Creo que hemos hecho muchísimas cosas bien. Lo recalco porque sé que vosotros nada más os manejáis por el resultado. Quizá con eso os vale para decidir si un entrenador está cuestionado o no está cuestionado. Este es el circo, lo entiendo, lo acepto, pero no me convencéis en cuanto a que el equipo ha estado mal.
Ya, a ver un moment. O sigui, Quique Setién. Hem vist els equips de Quique Setién en el passat i li hem vist fer jugar bé a futbol equips. Això no ho hem vist aquí encara.
Saps què deien a Sevilla? Diu, cuando estaba en el Betty, quería jugar como el Barça. Y cuando oí el Barça, juega como el Betty.
Doncs una mica és això. Com el Betis d'aquest any, molts partits. Què creieu que li està passant a Setién? Que està fart ja de tot i ja dius, es tiro? O realment ell creu que el Barça ha jugat tan bé? O realment creieu vosaltres que el Barça ha estat millor del que potser s'ha anat dient?
Home, quan tu empates gairebé la meitat dels partits que has jugat i t'estàs jugant el que t'estàs jugant, tu no pots fer un al·legat de dir que el teu equip ha jugat bé, perquè, a més, escolta'm, quina necessitat tenim nosaltres de dir que el Barça ha jugat malament si fos el contrari? Sembla que salta a la vista el Barça que hem tingut, el Barça que ha deixat escapar punts a Balaïdos, que va ser incapaç i a punt va estar més de perdre que de guanyar el Sánchez Pizjuán. És veritat que contra l'Atlètic de Madrid va competir, però vaja, no va ser un equip, diguem-ne, que dominés i controlés l'Atlètic de cap a peus en el partit, no? Escolta'm, els resultats, que ens guiem pels resultats, òbviament que el futbol dicta sentència als resultats, però ni el joc de l'equip ni el treball que sembla que es fa a nivell físic és l'idoni com perquè el Barça sigui un equip punter en aquests moments o que estigui prop de la seva millor versió.
Jo avui és la primera vegada que he arribat que l'he vist una mica agrandat. És a dir, el partit rodó contra el Villarreal a ell li ha permès afrontar el cara a cara i dir, escolta...
Pujadet.
Sí, Pujadet. Escolta, aquí té tot el seu dret, eh? Però ell fins ara...
Home, que ha guanyat un partit bo.
Bueno, però jo crec que ell fins ara, i digui el que digui, conscient de que l'equip tenia estonetes...
Tenia brots.
La primera part a Vigo contra el Celta no està malament. La segona és horrorosa. Els partits duren 90 minuts, ens agrada dir. No, ara parlàvem de l'últim de Valverde. 80 fabulosos amb 10, se te'n va una competició i tu al carrer. No, això duren 90 minuts. Sí. Però el partit contra l'Atlètic Club a casa és horrorós. El partit contra el Leganés a casa és horrorós. El partit de Sevilla, ell parla d'una primera mitja hora on és veritat que el Barça té el control del partit. Fa un xut de canari, Luis Suárez, des de la frontal de l'àrea, i un xut de falta, Messi, des de 25 metres. Jo entenc com a bon futbol la intenció d'agredir a l'oponent. Tenir la pilota per tenir-la, encara que l'altre equip t'esperi a darrere, per mi, la meva opinió, això no serveix. Per mi, el rival l'has d'agredir, que és el que el Barça fa al camp del Villarreal des del minut 1. També el quart d'hora va encaixar un gol al Barça del Villarreal. I jo crec que ningú estava dient en el moment en què li van empatar, ui, que malament està jugant el Barça. No, el Barça estava jugant malament i va patir un accident d'encaixar un gol. Per tant, aquests interessos o de que tothom faci l'avaluació del joc en funció del resultat, jo crec que en això s'equivoca del tot.
Salmo, de cara a demà, ha donat pistes de què farà, equip de gala, equip de no gala, rotacions, hi ha absències destacades, alguna novetat d'última hora?
A veure, et diria que novetats o grans afirmacions no, sí que algunes pistes. D'entrada a mi m'ha fet tota la sensació del món que aquesta idea del 4-3-1-2 amb Griezmann, Messi i Suárez no és una cosa definitiva, no és un projecte recurrent, sinó que va ser una situació d'un partit i cal veure si se li dona continuïtat. Pel que ha explicat, elogis, et diria, gairebé desmesurats a Arturo Vidal, el que defineix com un dels futbolistes més en forma. En canvi, també et dic que Artur avui ja ha evidenciat que passa, si no ho teníem clar i si algú tenia alguna esperança que Artur d'aquí a que se n'anés a la Juventus doncs pogués fer un pas endavant, que Setién no ho acaba de veure clar, que això de que tingui el futur lligat amb un altre equip a ell no l'acaba de convèncer.
Demà és un partit que per l'Espanyol, i ara en parlarem, és molt important. Pel Barça demà què? És un partit més o...?
No, sobretot, avui ha parlat de partit d'emoció, de derbi, és veritat que queda desangelat pel fet que no hi hagi públic, però Setién, mirant-se amb la Lliga, ha tornat a carregar contra el criteri del VAR, diguem-ne, el que acusa de falta de criteri unitari. Diu que defensa que el que han de fer, o com han d'encarar la Lliga d'ara en endavant, és només mirar-se amb ells, oblidar el Madrid, deixar de pensar en el que està fent el Madrid i intentar guanyar tot el que queda.
Grau, demà Piqué té ganes de jugar, creus?
Ja en va parlar només acabar el partit de Villarreal, eh?
Va dir, crec...
Va fer una perdinya...
Crec que dimecres
tenim l'Espanyol, no? Ell el té al cap, aquest partit. Ell i molts jugadors del Barça.
Sí,
però els que són del planter, crec que Villarreal van jugar 7 jugadors del planter a principi.
Però amb això d'aquesta vinculació que sempre tenen els futbolistes entre ells, que són amics amb molts de l'Espanyol, creieu que els jugadors del Barça demà volen anar a fer-los baixar a segona?
Bueno, perquè hi ha una... qui més entenen aquestes rivalitats són els jugadors del planter, que...
No, que clar, explica-li a De Jong, això, o a un Tití.
Que l'han viscuda des de petits, no? I m'imagino que, a més, la deuen transmetre als De Jong i als un Tití, però és obvi que els altres no ho viuen de la mateixa manera. Jo no ho focalitzaria únicament en la figura de Piqué,
deu ser el que més ganes
el que més deu tenir, perquè té més arguments per tenir-ne, no? Tenint en compte doncs, de tot el que les dedicatòries que li han fet darrerament les seves visites al camp de l'Espanyol, no? Però altres jugadors del planter, estic convençut que si no a l'alçada de Piqué sí que estan desitjosos de demà enviar l'Espanyol a la segona divisió, i aviam, com els jugadors del Barça, una ampla majoria de l'afició del Barça. Ja sé que no és bo pel futbol català que es quedi només el Barça primera, tant de bo pogués pujar com a mínim al Girona, però demà majoritàriament l'afició del Barça desitjarà doncs, que l'Espanyol, més enllà de que el Barça necessita la victòria, això és una cosa...
Sí, sí, però, el Barça no és interessant.
Celebrarà que el Barça sigui l'equip que li posi la puntilla a l'Espanyol i la faci baixar a segona divisió.
I a la inversa. L'Espanyol s'ha vençut a segona divisió, com se sap.
Home, si demà li pot arruïnar
les mínimes possibilitats que li queden al Barça de ser campió de Lliga, doncs mira, no et diré que salvi la temporada, no. Que és evident que no, però serà una alegria per la gent de l'Espanyol.
Demà, a les 10 i aquest derbi, Salmurri, moltes gràcies.
Que vagi bé, bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
El Salmurri ho ha vist avui en clau blaurana. L'Audal Serra ha fet avui d'espia, de Rufete, i té la prèvia de l'Espanyol. I després li preguntaré a l'Odal personalment com viurà demà aquest derbi, perquè estic segur que també és un dia especial per ell, però primer comencem amb la qüestió esportiva. Odal Serra, bona nit.
Bona nit. Això d'espia, Garriga, cada vegada ho podem fer menys, eh?
Bé.
Cada vegada tot està més tancat i cada vegada podem fer menys d'espia tot arreu.
Per webcam, els espies per webcam,
sí.
No?
Sí, sí, la feina que hi ha hagut aquests últims dies perquè diguin fins i tot a l'hora que l'equip s'entrenava.
No, sí, avui s'han amagat fins i tot per dir quina hora era la roda de premsa, que una hora, no, una altra, no, espera't mitja hora més.
Sí, sí, sí. Sí,
la no foto prèvia al derbi, això tampoc no...
Bé, primera qüestions d'agenda i després de logística, ja. No, Eudald?
Sí, que són maneres de trobar excuses, però ja vaig explicar ahir que el tot costa, i vosaltres també ho va comentar la nit, que era que no estan per fotografies. Bé. Una altra cosa és que la meva opinió personal és que una cosa no treu l'altra, que entenc que no estiguin per fotografies, però si s'ha fet sempre, tret d'aquella vegada entre Luis Enrique i Quique Sánchez Flores, que no es va fer perquè tots sabem la relació que tenien els dos, exacte, jo crec que no hagués passat res si Rufete s'hagués fet la fotografia.
Tu creus que a l'entorn Perico no hauria passat res?
Hi hauria hagut de tot. Perquè avui he estat veient una mica les xarxes, si és que serveixen de vegades de termòmetre, que no ho sé.
Una mica.
Una mica, i hi havia gent que deia que ho haurien d'haver fet, i en canvi molta altra gent que era comprensible amb la decisió del club i que no, i que entenia que no es volguessin fer aquesta fotografia perquè, repeteixo, creuen que ara mateix no estan per fotografies.
Bé, jo he seguit també les xarxes, llegia també gent dient no, hem d'anar amb el filial, hem d'anar amb un equip, no sé què, no ens presentem gairebé al Camp Nou. Amb què es presenta Rufete demà al Camp Nou?
Tu també monitoritzes les xarxes,
tu? Jo monitoritzo, però sense cobrar. Jo ho faig de franc.
Tu m'empleu, però amb sou.
Sí, però d'una altra empresa, no per fer el monitoratge. Amb què anirà demà, Rufete?
Doncs anirà pràcticament o gairebé amb els mateixos jugadors que ha anat des que es va fer càrrec de l'equip. Només hi ha una novetat, que és Naldo, que entra en el lloc de Caleri, que és baixa perquè va veure dues targetes grogues i va ser expulsat contra el Leganés. I segueixen quedant fora homes que des que va arribar Rufete no han anat ni a la llista de convocats, i això que ara se'n convoquen 23. El Xuqui Ferreira ha desaparegut també Pipa, ha desaparegut també Iturraspe, tots aquests jugadors no compten, i sí que han entrat jugadors del filial que ja venien entrant darrerament. Una altra cosa és si demà tirarà més dels nanos, tenint en compte la transcendència del partit, i que probablement, si se'm permet l'expressió, el marronet que tenen demà els jugadors de l'Espanyol, potser se l'haurien de menjar els que durant tota la temporada no han sabut treure les castanyes del foc. No?
Home, seria injust demà treure els nens, que al Barça li surti un bon partit i a sobre els nens no es mengin una derrota contundent, i sobretot posar la cara el dia del descens.
Exacte. Jo crec que hauria d'anar més per aquí, però vaja, tampoc se sap mai què és el que acabarà fent Rufete en aquest sentit. Eh?
Sí que sabem què ha dit. Com ho afronta?
Sí, amb una roda de premsa que no ha durat excessivament molt, comparada amb altres prèvies de derbis, perquè la veritat és que les preguntes més importants s'han fet ràpidament i eren molt concretes. Amb quin ànim pot afrontar l'Espanyol un partit com el de demà, quan sap que matemàticament encara no, però virtualment ja és equip de segona divisió, i com pot afrontar aquesta recta final de la Lliga? Doncs bé, Rufete ha parlat de com han de jugar, com han d'enfrontar aquest derbi pel que representa per l'Espanyol.
Que duda cabe que lo que nos queda ahora es una mínima posibilidad, como digo, porque es así, pero mínima, pero sí lo que nos queda, y eso es máximo, es defender este escudo y estos colores hasta el final, porque lo que es importante es que eso lo mantengamos hasta el final, como digo, porque tenemos que acabar como se merece el club y su historia y su afición.
La situació és curiosa perquè Rufete no només ara és l'entrenador de l'equip, sinó que també és el director esportiu, i per tant ja ha de començar a pensar en planificar la pròxima temporada. I després també caldrà veure, jo no crec que el seu càrrec perilli ara mateix, no se sap mai perquè hi ha hagut tants canvis a l'Espanyol que no es pot dir, però sí que se li ha preguntat pel seu futur, per si el fet d'haver agafat l'equip li pot acabar danyant més la seva imatge o no. Ell doncs no hi ha volgut entrar i ha dit que només se centrava en el present.
Cuando estoy aquí es porque he decidido, y cuando no he estado otras veces, porque he decidido. Si lo decido es porque va implícita o implícito mi manera de entender este deporte, que es mi vida, y entender sobre todo lo que te une a las personas y lo que te une a las situaciones, porque gracias a Dios tengo el privilegio de haber vivido muchas. Por lo tanto, lo que pase dentro de 10 días no me preocupa. Me preocupa el presente y me preocupa que mañana Espanyol juegue un derbi para representar a su afición.
Per cert, abans ho comentàveu, perdona, Garriga, com que abans comentàveu com s'ho prendrien els jugadors del Barça, li han fet una última pregunta en aquest sentit, i sobretot centrat en la figura de Piqué. Ell ha dit que el que li sap malament, sobretot, el que li sap més greu, és el descens i res més enllà d'això.
Ja. Escolta'm, ara que escoltàvem Rufete parlar del seu futur, o que no el preocupa el seu futur, vist ara, 10 dies després, el canvi a la banqueta no ha servit de res. I gairebé que ha anat tot a pitjor, fins i tot, no?
No ha servit de res, i jo crec que probablement...
És a dir, no hi ha sortit guanyant ningú.
No hi ha sortit guanyant ningú. Crec que la figura de Rufete probablement encara s'ha desgastat més, i ara ha d'afrontar doncs un paper complicat, que és confeccionar una plantilla pensant en intentar pujar l'Espanyol el més aviat possible. Recordem que les altres vegades que l'Espanyol havia baixat a segona, crec que han estat 4 anteriorment a tota la seva història, sempre ha pujat immediatament a la temporada següent. No és una empresa fàcil, només hem de veure, per exemple, el Girona aquest any amb un pressupost superior als altres equips, com ho passarà. L'Espanyol en tindrà un de, en principi, molt superior als altres equips i no serà fàcil. Jo crec que la figura de Rufete, com deies, jo crec que no li ha fet més mal que bé i probablement no sé si hagués estat millor agafar l'entrenador del filial i acabar la temporada amb els partits que quedaven, si creien que s'havia de rellevar Belardo, que això era un altre tema, i que Rufete hagués començat ja a treballar i a planificar el que havia de ser la pròxima temporada, perquè en realitat sí que al principi de la represa de la competició, els dos primers partits, va semblar que l'Espanyol treia el cap, fins i tot es va arribar a situar 3 punts sí. de la salvació, però després, veient com van anar la resta de resultats, i els números ara ho diuen clarament, no? Un equip que amb 34 jornades de Lliga només ha guanyat 5 partits i ha sumat 24 punts, doncs explica el perquè d'aquesta temporada tan desgavellada.
Demà l'Espanyol pot ser equip de segona divisió. Clar, Udal, tu quants anys fa que cobreixes l'Espanyol?
Home, jo ho he fet en 2 etapes diferents, però entre una etapa i l'altra són ja 15 anys, que Déu-n'hi-do. Vaig fer una primera etapa de 9-10 anys i una segona etapa cara, que són 5 anys. Entremig va haver-hi un temps que no vaig estar cobrint l'Espanyol, però vaja, jo sí que et puc dir que des que vaig començar a fer transmissions de l'Espanyol, la primera vegada va ser l'any 98, no he vist mai l'Espanyol baixar. Sí, alguna vegada, a punt de baixar, però no l'he vist mai al descens, perquè l'última vegada crec que va ser l'any 93, ho estic dient.
Jo vaig transmetre aquell partit a Santander.
El Racing 0, Espanyol 0. Bé, ara recordarem aquell dia, però et volia preguntar tu, Odal, que has viscut aquestes últimes pràcticament 2 dècades de l'Espanyol molt a sobre.
Sí.
Entenc que per la premsa que segueix l'Espanyol, demà també pot ser un dia que pot marcar un abans i un després.
Sí, perquè jo crec que la majoria, la immensa majoria de la gent que cobreix l'Espanyol no l'ha vist baixar mai a segona divisió. Com et deia, sí, en alguna temporada en concret hi ha fregat. És cert, i això s'ha comentat moltes vegades, que l'Espanyol havia salvat per la campana algunes temporades. El que jo crec que ningú es podia esperar és que l'any després d'haver aconseguit la classificació per Europa 2 anys després fos un any tan, tan, tan negatiu, però la veritat és que és una novetat per gairebé tothom. També és veritat, i això no ha de servir com a excusa, però que si mirem els números, la Lliga de Primera Divisió és tan complicada que tret dels 3 equips que no han baixat mai a Segona Divisió, Atlètic Club de Bilbao, Barça i Madrid, ara que baixarà l'Espanyol, en els últims 27 anys només hi havia 2 equips més, el València, que no va baixar als anys 80, i l'Espanyol, que va baixar al 93. Això vol dir que des del 90, 95, si m'apures, han baixat tota la resta. Això vol dir equips com Atlètic de Madrid, Sevilla, Betis, Villarreal, Real Societat, Celta, Depor, tots alguna vegada aquests equips, alguns d'ells campions de Lliga, han baixat de categoria, i demostra una mica també la dificultat, encara que també és veritat que baixar a segona s'ha de fer molt malament per baixar a segona divisió, com s'ha comprovat aquest any.
Xavier Fina, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
El 29 de juny del 93, recordes on eres?
No, recordo el partit d'anada, que era el camp, diguem-ne, que Michel Pineda va marcar un gol i gairebé es posa a plorar després de marcar-lo, però la tornada...
I tu?
Sí que recordo on era, perdona. Estava a Blanes treballant...
Michel Pineda jugava al Racing, no?
Michel Pineda jugava al Racing. I on dius que eres?
Estic convençut que el Lluís Canut se'n recorda encara millor que jo d'aquestes coses.
No, és que més que em va tocar retransmetre a mi aquells...
Si tu eres a Santander...
Jo vaig ser al partit de l'Espanyol... Vam donar el partit de l'Espanyol a Sarrià i després al partit de Santander.
I on dius que eres tu, Xavi?
No, jo estava treballant a Blanes, en un restaurant, i el anava seguint allò, anava sentint allò com podia, entre cervell i cervell.
Escolta, però ara em moro de ganes de preguntar. Estaves fent de cambrer? Clar, era una feina d'estiu o...?
D'estiu, sí, jo tinc un passat, i sí, jo... Perdona, jo sé arreglar un peix, allò traient-li les espines i posant-lo tot maco, vaig aprendre-ho a fer ja, t'arreglo un llogarro, un llenguado, el que vulguis, amb tota l'elegància.
I un pericol a cassola.
No, va, Canut, Canut, no, no comencis. Escolta'm, perdona, Xavi, però fa 5 anys que ens coneixem.
Però perdona, digue-li el Canut, que es diu en castellà sempre, en el Camp Nou.
Això és veritat.
Això és veritat. Es diu Perico de Cazuela.
Bé, escolta, tornem a on érem. 29 de juny del 93, hem anat a buscar què es va explicar a Televisió de Catalunya l'endemà de l'últim, fins ara, descens a l'Espanyol.
L'Espanyol va consumar ahir a Santander el quart descens a segona divisió de la seva història. En un partit molt dolent, l'equip de Juanjo Díaz no va ser capaç de crear una sola ocasió clara de gol i els de Sarrià van pagar molt car el 0-1 de l'anada. L'alegria de la plantilla del Racing sobre la gespa contrastava amb les cares llargues de tots els jugadors espanyolistes en entrar al vestidor. Era un equip totalment ensorrat.
Bé, la veritat és que evidentment que l'Espanyol no està funcionant com tothom volia. Jo suposo que les aspiracions aquest any estaven bastant altes i s'ha acabat amb una decepció molt gran.
Mira, jo no vull parlar de culpables ni de no culpables perquè acabo de fer un partit, estem a segona i la veritat és que no tinc ni moral ara per pensar en culpables i no culpables. Sí, estic molt afectat, no t'he d'enganyar. Els altres companys també estan afectats, però cada un passarà com sigui, no? Sí, jo crec que va ser el partit que em va sentir més impotent perquè no hi havia manera. A més, anava arrastrant pues, l'adductor quasi bé pel camp, la cara plena de sang. Ja des que era una impotència terrible, no? Però bueno, això és el futbol i això és la vida, i ja està.
Lo cierto y verdad es que hemos fallado y que somos consecuentes con nuestros errores y los jugadores y los técnicos y todas las personas que permanezcamos o permanezcan en el club lo vamos a pagar porque jugar en segunda división comprendo yo a los profesionales y va a ser muy duro para ellos. Lo que sí pido es que la gente les ayude porque ellos también lo están pasando mal. No son ellos los que han venido aquí a Viva la Virgen, ¿no?
En arribar a Sarrià, els jugadors s'han trobat amb una col·lecció de pintades a les parets de l'estadi i amb una trentena de seguidors que els ha increpat i els ha barrat el pas, a més de protagonitzar algun intent d'agressió urbana i escaig que han estat a punt de tornar-s'hi.
Desagradable, no crec que no ha sigut bonic, no? Hi ha hagut una sèrie de gent que m'ha esperat i, bueno, respecte el que et puguen dir, però, bueno, després que intenten agredir-te com ha hagut en algun cas, pues no crec que sigui bonic, no?
Aquí a Sarrià s'havien vist moltes coses, però mai encara que sigui un petit sector de l'afició intentés pagar els jugadors.
Sí, és a dir que, bueno, a millor pues no hi ha que dir que sigui l'afició. Hi ha hagut 20 o 25 persones que no crec que sigui part de l'afició, no?
L'Espanyol va baixar a Santander. Sabeu qui era el dorsal 9 del Racing aquell dia? Quique Setién. Fina, recordant això, m'imagino que un punt d'emoció i no sé si de por amb el que ve ara.
Bueno, amb el que ve l'any que ve, ara, més que por, ara tens tristesa, haurem de passar un dol i després ens haurem d'il·lusionar novament i vaja, diguem que les coses a la vida són molt més greus, tristes i doloroses quan les imagines que no pas quan et passen. I suposo que tothom ha tingut l'experiència individual, no?, d'imaginar-se coses horribles que quan l'hem passat han sigut horribles però mai tan horribles com se les havia imaginat. Doncs a mi una mica amb el futbol també em passa.
T'has anat preparant?
Sí, i que finalment quan arriba, i a més quan arriba tan a poc com ha arribat aquesta vegada, doncs ja està, no?, ja et vas fer a la imagina i clar, he de dir que és molt diferent que els altres dos descensos que jo he viscut, no?, que van ser dues promocions, la del Mallorca, recordo amb un robatori bestial al camp del Mallorca, la del Racing amb un equip que es desfeia i amb el gol d'aquest de Pineda, vull dir que han sigut moments molt concrets. Aquest cop ha sigut com una decadència, no?, com una cosa que arribava, no?, i bueno, ja arribarà o demà, i si no arribés demà arribaria dissabte o diumenge o dijous, que és una cosa que ja fa dies, no?, que vas integrant, que vas entenent i que bueno, fa molta pena realment, però que això que no és exactament no és tu, no? Por seria si demà fos una final,
yeah,
que si l'Espanyol la guanya, no?, al final, vull dir que si demà l'Espanyol empateix al camp del Barça se salva i si perdés no se salva, no? Aleshores ara estaria aquí pujat a les parets, no? Clar, no és el cas, no? Si l'Espanyol, inclús si demà guanyés el Barcelona, baixarà igualment a segona divisió. L'Espanyol demà no juga res.
Demà igual te'n vas a un restaurant com vas fer el juny, no a servir, però que et serveixin?
Exacte. No, aniré a un restaurant. No, puc fer publicitat i tot. Aniré a un restaurant que es diu Corpilombolo, de l'Escala, i aniré a sopar allà mentre jugant a l'Espanyol i al Barcelona.
O sigui, els dos últims descensos és possible que t'enganxin en restaurants.
Però fent coses diferents, i en un cas no va ser una opció. O sigui, va ser perquè tampoc podia demanar festa perquè jugués l'Espanyol per jugant-se al descens. Però demà sí que el partit no m'interessa gens, perquè realment allò que deien el Grau i el Canut, de que a l'Espanyol li faria molta il·lusió deixar el Barça sense lliga, evidentment jo sóc que fa il·lusió que el Barça perdi fins i tot a la petanca, però d'una banda en aquests moments no tinc massa ànims per desitjar cap desgràcia de ningú, i en segon lloc jo crec que el Barça igualment perdrà la Lliga, per tant no la perdrà per l'Espanyol, no serà com el,
no, aquest cop no.
Com el famós Tamudaz o com el dia aquell, el cop aquell de l'Urbano precisament, i el Lauritsen de l'1-3
i Murua
doncs que allò va ser un doble benefici, perquè us vam col·locar el Urbano i us vam guanyar.
Bueno, d'aquelles coses que va fer el partit de la seva vida al Camp Nou. I
Bé, doncs... Però,
i aleshores això, que jo no tinc ni tan sols el desig, no? perquè tot s'enconya amb fer mal al rival i tal, i jo això sóc dels que ho reivindico. Però clar, els de l'Espanyol, prou feina tenim amb nosaltres com per desitjar que el Barça guanyi, perdi, o empati la Lliga, o la Champions, o sigui, de moment el que hem de fer és recolliment, meditació, i això, tirar endavant per pujar l'any que ve, vaja, que és l'objectiu.
Tant de bo. Eudald Serra, moltes gràcies i molta força, i molts ànims.
Molt bé, deixa'm dir-te una cosa, digues. Garriga, s'ha comentat molt que ningú de l'Espanyol doncs ha parlat, tret de Rufete, que està parlant gairebé cada dia, el Serra, entrenador del club, per donar explicacions. Sí que et puc dir que si demà es consumés el descens ja de forma matemàtica de l'Espanyol, no descartis que divendres pugui haver-hi alguna conferència de premsa, encara està per determinar, fent acte allò de contricció. Si per casualitat l'Espanyol guanyés demà, això es posposaria l'altra setmana, que segurament és quan també arribaria. Està per definir, però serien més d'un, i jo crec que agafaria una mica totes les àrees. Algú del Consell d'Administració, com també, en aquest cas, estic pensant en Rufete, director esportiu, entrenador, director general, etc. Ja. Perquè aquí són diversos els que han de donar explicacions, sí. A banda de que tampoc descartis, perquè tampoc fa molts mesos que no se'l sent, algun comunicat, en aquest cas des de la Xina, del propietari i president del club Chen Yansheng.
Vam parlar amb ell el desembre i estava convençut que això aniria bé, doncs potser sí que li toca ara aparèixer.
Crec que és l'última vegada que va estar per aquí.
Sí,
després del derbi, precisament, sí, que es va jugar, sí, que va ser el primer partit de Belardo per Reis, o la nit de Reis, ara no me'n recordo exactament, després ja va tornar cap a la Xina i no ha tornat a venir, si no em falla la memòria.
Bueno, és que a Cheng se li poden criticar moltes coses de gestionar el club des de mils i mils de quilòmetres, però tampoc se li pot negar que en el mercat d'hivern va posar tot el que havia de posar.
Home, se li pot dir això del mercat d'hivern haver-ho fet al mercat d'estiu passat.
Però la butxaca se la va rascar.
Ja, però tard. I rascant-te la tard, te la rasques i baixes. I aquest és el problema de l'Espanyol, crec jo. Xavier Fina, moltes gràcies. També molta...
Una petició amb el que deia l'Eudald Serra de cara al club.
Sí?
Que, per favor, si qui ha de parlar en nom del Consell d'Administració és el senyor García Pont, potser no cal que parli. Demano en nom de l'afició que, si ens ha donat explicacions el senyor García Pont, potser que no parli ningú, que parli Rufete, que expliqui Rufete, que expliqui el senyor Durant, que fa dies que tenim ganes de sentir-lo, i que expliqui Chen. Prou. Som els únics que volem sentir.
Queda dit. Fina, si un dia anem a sopar i demano peix, et passaré el plat i me'l
mateixes. Jo et faig una cosa que ja veuràs que t'enamorarà. És una cosa que...
No, és que m'agrada molt veure com ho fan, perquè ho fan tan bé i no deixen ni una espina.
Doncs això.
Descobrir que tu saps fer això m'ha canviat el dia.
Doncs ja està. Doncs mira.
Una abraçada. Veus? Bona nit.
Una abraçada.
Fem una pausa i atenció, que tenim semàfor. Sí, noi, sí. Després del confinament, el Javi Miguel té semàfor i crec que va vermell.
Bona música.
Yes, we can.
O un bon eslògan.
Achí!
o una història que enganxi. La publicitat té mil maneres d'arribar a la gent. I a Catalunya Ràdio t'oferim el camí més fàcil. Envia'ns un correu a publicitat@catradio.cat. Explica'ns què vols anunciar i t'assessorarem en tot perquè puguis sorprendre els teus clients amb eficàcia, confiança i creativitat. Catalunya Ràdio. T'escoltem.
A Movistar, el futbol no s'acaba mai. Perquè ara hi tens la Lliga d'aquesta temporada i també la de la següent. La fase final de la Champions i l'inici de la que ve. I, a més, les millors competicions. I perquè la teva connexió no s'acabi mai, dades infinites i fibres 600 megas. Tot per 57 euros al mes fins al 2021 i sense permanència. Movistar.
La millor plantilla del món només s'aconsegueix jugant. Apunta't al Campus Barça Academy Sport i converteix-te en un crack blaugrana. Informa-te'n a la web campusfcbarcelona.com. Places limitades. Organitzat pel diari Esport i Barça Academy.
Hola, Albert. Què em sents?
Hola, Pedro. Aquí?
Fantàstic, fantàstic.
Va, comencem.
Pedro Pardo i Albert Galceran són els homes clàssics.
Amb l'objectiu d'acostar la clàssica al gran públic, arriben els homes clàssics.
Benvinguts una setmana més al programa Homes Clàssics de Catalunya Música i també a l'antena de Catalunya Ràdio.
Diumenge a les 8 del vespre a Catalunya Ràdio.
Els homes clàssics.
Des del confinament, per tant l'estem fent des de casa nostra.
Si és que al final serem uns experts, realitzant programes des de casa.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Dimecres al Matí de Catalunya Ràdio és el dia del racó de pensar i ens acompanyaran David Fernández parlant d'epidemiocràcia. Però abans...
No podemos tirar por la borda lo que hemos conseguido entre todos ante la mayor emergencia sanitaria...
El ministre de Sanitat, Salvador Illa, l'amoïnen els brots que hi ha arreu d'Espanya i, naturalment, parlarem també de la situació a Catalunya.
Aquest dimecres, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
74.829, 74829.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
34034.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Igual que la vida, la pilota mai s'atura. Les de l'hoquei. La sèrie d'èxit dels dilluns a la nit a TV3, ara també en llibre. A la venda a la botiga de TV3 i els punts habituals.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga. El semàfor de Javi Miguel.
Va, que hem anat molt bé fins ara, però... Javi Miguel, bona nit.
Bona nit, Francesc.
La pregunta és fàcil. Anem a Montbert, no, avui, per postconfinament i tal? Anem a Montbert?
A veure, jo crec que ja has fet un spoiler abans i has anat bastant ben encaminat. El verd ja és un color que en el Barça crec que ha desaparegut. Desgraciadament, el verd ja és un color que no... No el veig
però que no vas anar a Vila-real, tu? Que no vas veure allò de Vila-real? Què era allò? Brots verds? Brots verds?
Això és un espejismo. Un miratge.
Bé, no entrem en el futbol, perquè tu tens un vermell.
Sí. A més, bueno, mira, et donaré el titular ràpid perquè la gent ja es posi ja en posició, ¿vale? Mira, el Barça prepara un ERTE encobert, aquesta és la paraula clau, de cara al mes de setembre.
Un ERTE encobert.
Encobert. I dius, què vol dir això, no? Doncs pues mira, us posaré ràpidament en situació. Els empleats del club, que són 540 empleats que té el club no esportius, tenen en les seves nòmines, estan desglossades en tres tipus d'apartats, ¿vale? La primera nòmina és la nòmina del salari fixa. Uh-huh. Aquesta no hi ha... cap problema.
No es pot tocar.
No es pot tocar, sempre i quan no sigui un ERTE que passi a través del Ministeri de Treball, ¿vale? O sigui, aquest no hi ha dubte. Després hi ha un complement que forma part també d'aquest salari que en principi tampoc es pot tocar perquè estem parlant de, per exemple, posem un exemple. Un metge del primer equip. Un metge del primer equip de futbol té el salari, correcte, i després té un complement per estar treballant al primer equip.
Vale.
Aquests dos apartats no es poden tocar. Són inamovibles i si es toquen és perquè hi ha una certa formalitat o perquè canvies de secció. Clar, si passes del futbol...
Sí, 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 evident. Si canvies de destinació, et canvien el complement de la destinació.
Vale, aquests, però aquí és la tercera pota del salari és on es mou el club, on pensa moure's el club, que és el concepte variables per objectius, que aquesta ho tenen tots els empleats del club. I què vol dir això? Doncs, per exemple, si estem parlant del metge del primer equip, perquè fem una idea, imaginem que ell té, entre les altres variables, té una que és que en cada mes, si hi ha 4 lesionats o menys, cobra un plus.
Ah, sí?
Doncs ara, imagina't que aquest concepte es canvia i passa que siguin 2 lesionats o menys. Aleshores, és un concepte molt subjectiu. Per què? Perquè aquest concepte no ho posen els responsables de cada àrea. És a dir, a principi de temporada, que comença cada temporada, els caps d'àrea es reuneixen amb tots els seus empleats i es diu, mira, a partir d'ara, aquest any, si fem A, B, C, D, E i F, aleshores vosaltres cobrareu aquest tipus de variables per objectius.
És a dir, perquè ho entengui, aquests variables per objectius, la temporada que ve es faran tots molt més difícils de complir per no haver-los de pagar?
Exacte. O sigui, és veritat que en el Barça hi havia una mica de màniga ampla en aquest sentit. És a dir, que els responsables d'àrea tenien les ordres des de dalt de ser, no sé, molt curosos a l'hora de donar aquest tipus d'objectius perquè si tothom es tingués aquesta gratificació. O sigui, tenien que fer-ho molt malament per no rebre aquests variables per objectius. Ara han rebut per part dels estaments de dalt que siguin molt més curosos i molt més rigorosos a l'hora de posar aquestes variables. Aleshores, clar, és una situació que el comitè d'empresa tampoc podrà, no tindrà molt marge d'acció, perquè són unes variables molt subjectives.
Ja, que no el que passa que, et diré una cosa, des del punt de vista del soci ha d'estar content que el club fiscalitzi una mica més com es paga als treballadors, no?
Clar, però això ho fa per una situació econòmica molt greu que està travessant el club. Però clar, és que pot haver un moment que imagina't, farà... O sigui, tu imagina't el context que es pot trobar a l'empleat del club possiblement a partir del mes de setembre. Una vegada que ja els confirmi que els complements de variable projectiu es redueixen perquè seran molt més curosos, també pot passar que hi hagi un ERTE oficial. Llavors, pensa que els variables per objectius solen ser entre el 10 i el 15% del sou. O sigui, ja serà una rebaixa que el club tindrà sense que tenir que passar per cap tipus de tràmit burocràtic. Després hi ha un ERTE, ja tindrà quasi un 30 o 35% de reducció salarial.
Bé, però ja estàs, o sigui, ja estàs anant molt enllà. Aquest ERTE encara no l'han presentat, ni s'ha anunciat, ni sabem res.
Evidentment. Però el que sí que és... que estan sumant ja el comitè d'empresa, perquè això ja ha començat a rebre ja diferents inputs, és que hi haurà una reducció, no si no reducció, sinó un marge més estricte dintre de les variables per objectius, que es farà un control més exhaustiu en totes les àrees.
Doncs a mi, Javi, em sembla bé que el Barça sigui exhaustiu a l'hora de pagar els sous als seus treballadors. Després, que sigui exhaustiu i just. Ho hem de deixar aquí, Javi, perquè tinc el Macià amb una notícia d'última hora. Gràcies.
A tu.
A veure si és notícia grossa o no. Macià, bona nit.
Què tal, Garriga? Com estem?
Pau Gasol.
Sí, sí.
Què passa amb Pau Gasol?
Això és el que em pregunto jo. Fa res, unes hores, el Sara Jasikevičius deia que a ell li encantaria tallar el Pau Gasol, però ho deia d'una manera, com volem dir, és un impossible. Fa unes hores, el mateix president del Barça doncs, també ho deixava anar com un desig. El mateix Pau Gasol, els últims anys, moltes vegades ho ha dit perquè li hem preguntat.
A cada entrevista que li fèiem a Pau Gasol, l'última sempre. El retorn al Barça, acabar el Barça...
Doncs sí, i sembla que ho feia una mica per màrqueting, no?
Per, sí, per compromís
i tal. Doncs avui la resistència del Palau, que és un compte de
Twitter
un de bàsquet del Palau Blaugrana, ha tret que el Barça i Pau Gasol estan negociant la incorporació de Pau Gasol immediata. És a dir, aquest any l'NBA s'endarrereix, Pau Gasol vol jugar als Jocs Olímpics l'any que ve, necessita estar actiu, i és veritat que totes les peces encaixen si Pau Gasol renuncia a cobrar molts diners, perquè, clar, com diria Josep Pla, tot això qui ho paga?
Ja.
Doncs, bé, això és el que es diu. La SER, la cadena SER, ha dit que són 2 anys, també, el company Paco Jo, que està negociant 2 anys, amb la qual cosa esperarem a veure aquestes pròximes hores si es confirma o no, però, evidentment, si es confirma, això ja, vaja, és de Sant Jordi, seria, de jugar al Palau Sant Jordi.
Seria una bomba i seria una gran notícia pels amants del bàsquet. Ja veurem com sortirà i com estarà el Pau. Macià, ho hem de deixar aquí. Avui s'ha presentat el Pau Ribas. Demà ens expliques alguna cosa del Rafa Martínez, ho confirmem, no?
Amb molt de gust, sí.
Gràcies, gràcies, Macià. Canut, Grau, moltes gràcies.
A tu, a vosaltres, març, bona nit.
Que ve última setmana de Lliga. Creieu que la setmana que ve el Barça tindrà alguna opció de guanyar el títol encara? Passarem aquestes dues jornades.
Perquè el Barça ha de fer els 12 punts que li queden pendents i, per tant, vol dir que els dos últims partits de Lliga estaran vida.
Tant de bo, una mica de vida. Gràcies per ser-hi aquesta nit. I també gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos una nit més a Catalunya Ràdio. Demà hi ha la TDT del Barça Espanyol. Nosaltres tornem dijous amb tertúlia diabòlica i amb la prèvia d'un cap de setmana que pot ser decisiu. Gràcies a tots els que l'heu fet possible i que tingueu una bona nit. Adéu-siau.